Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Mos vam quedar amb totes les expectatives generades per algú molt valent, molt atrevit, molt espavilat, que es deia Santiago Cabré, que pretenia muntar un poble des de zero a la zona de Ponts, que ho volia deixar tot previst, que volia generar activitat comercial, fins i tot amb transport i cabotatge, que ja preveia pagesos generant producte comercialitzant, pescadors generant producte comercialitzant, que ja volia crear una sèrie d'estatus a la zona per ell mateix i la seva família. Se'n va sortir?
No, finalment hi havia massa inquietud i massa peticions a la monarquia, i això de quan toquen a la monarquia toquen els diners ja no ho veien tan positiu.
És a dir, la carta als Reis no va funcionar del tot.
Jo crec que era la persona que tenia el projecte més ben preparat. Després d'analitzar tots els que van apostar per aquest territori, doncs jo crec que era el que ho tenia molt més ben planificat. Inclús tinc els noms de les persones que tenia contractades, que és molt curiós, tant de pagesos com de ramaders, com de serradors, com de ferrers. Ho tenia tot ben detallat.
Però no se'n va sortir, perquè clar, quan veuen l'aparició d'un personatge d'aquestes característiques, sempre t'ho prens en certa prudència. A la segona meitat del segle XVIII apareixen nous personatges, no?
Bé, pensem que entre la segona meitat i finals del segle XVIII, la monarquia borbònica ja té molt clar que es produeix una situació de caire ignominiós, de tenir extensos territoris despoblats, i el que cal és fomentar l'ocupació d'espais estratègics per donar consistència a la política demogràfica i territorial de l'Estat. Amb aquesta política dels Borbons, el que calia, doncs, era sí o sí anar a repoblar el territori d'Alfama, tot el territori de Sant Jordi d'Alfama. I llavors, en aquesta situació, apareix un personatge que veu una oportunitat. Aquí jugarem a dos bandes, perquè mentre se produeix la petició d'aquest personatge, que parlarem ara tot seguit, també s'està produint la petició d'un altre personatge que al final serà el que agafarà les regnes de tot el territori d'Alfama.
Per tant, aquelles perspectives de Joan Bautista Vitoria i de Santiago Cabré no cauran en sac trencat al final.
No cauen en sac trencat. De fet, hi ha dues alternatives que són fortes, una més forta que l'altra, però no estan tan ben matisades com la de Santiago Cabré. Santiago Cabré era un home que ho tenia planejat amb tot detall, havia establert períodes de cessió de diners per part de l'Estat que havien de retornar-se, i aquests personatges trobo que és en un nivell inferior, però realment predomina el darrer personatge al qual farem al·lusió. En aquesta situació de buscar poblar el territori d'Alfama, hi ha un personatge civil que veu que és una oportunitat i que li interessa revitalitzar el que era el desert d'Alfama. Aquest senyor era un tal Ramon Munter i Freixa. Aquest senyor era veí de Reus, però a més de ser veí de Reus, era membre del Sant Ofici de la Santa Inquisició.
Yep.
Per tant, era una figura amb la que s'havia d'anar molt en compte. No és que hagués d'implicar molt la seva proposta amb els ciutadans que podrien arribar aquí, però bé, això que fos un membre de la Santa Inquisició, podíem mirar-ho en un pèl d'inquietud o de moviment, no? Però ell es ve incapaç per a portar aquesta tasca endavant. I llavors té l'oportunitat de contractar a un senyor que es deia Joan Borràs Grisola. Este senyor Joan Borràs Grisola arribarà a ser un personatge molt important a la cort de Nàpols, arribarà un personatge important amb la figura del que serà més tard Carles III, i este senyor el que li fa és de mitjancer amb la cort, perquè tenia bons contactes. Aquest Joan Borràs Grisola, n'hem de parlar una mica d'ell perquè és un personatge molt interessant, quan va acabar els estudis es va allistar a l'exèrcit i aparegué com a oficial de les tropes del que seria futur Carles VII, rei de les dues Sicílies, el que després se convertirà a la mort del seu germà en Carles III d'Espanya.
Aquest senyor era cambrilenc, no?
Sí, Joan Borràs Grisola era cambrilenc, era doctor en lleis i després seria nomenat capellà.
Per tant, és a dir, estem als inicis del que seria una trajectòria espectacular dins de l'àmbit militar-polític, és a dir, les dues facetes?
Sí, sí, era un militar notable, va tenir un grau important, però va destacar més com a diplomàtic. Ell, de fet, era enviat pel rei de Nàpols, encara no era Carles III, a l'ambaixada de Madrid. Allí va tenir molt bons contactes, va intentar de diverses formes més tard aconseguir càrrecs eclesiàstics perquè ell arribarà a ser capellà, però li fracassen pràcticament totes les instàncies per accedir al clergat a nivells alts.
Si tan bé li anava, en aquell moment els objectius de la gent dels prohomes també anaven dedicats i encarats a tenir càrrecs i privilegis dins de l'àmbit religiós?
Sí, de vegades produeix que algun militar notable, per diverses raons, podia fer cap a com a eclesiàstic. I llavors, ell, l'any 1758, es va distingir com a capellà d'honor del rei Carles, o sigui, arriba a ser capellà del que serà després el rei Carles III, un càrrec importantíssim.
I molt influent, clar.
Evidentment. A la mort de Ferran VI, aquest Carles que comentem ara, que estava del regne de les dues Sicílies, passa a ser Carles III, i en aquell moment ell torna a Madrid i s'assabenta del projecte de la política repobladora d'aquest veí de Reus, de Ramon Munté Freixa, que intenta repoblar el que és el vessant sud del Coll de Balaguer. Automàticament entra en contactes amb ell i li interessa moltíssim perquè també veu una oportunitat econòmica d'aconseguir una certa fortuna que encara no tenia, no? Llavors té la mala sort de que paral·lelament a les negociacions hi ha una altra negociació amb el capità Dionís d'Areny, que és el que actualment ja en aquells moments era el capità del fortí de Sant Jordi, i li van donant excuses, li van donant fent-li endarrerir el projecte, ara no podem, ara això no està correcte, troben tota classe d'impediments perquè això no prosperi, i arriba un moment que Ramon Munté diu, bueno, què hem de fer amb el repoblament de la zona? Diu, a veure, mirem-ho d'enfocar el més possible de manera correcta, no? I Ramon Munté proposa crear un poblet petit amb 16 cases de llauradors a les quals proveiria de tot el necessari i afavoriria l'aparició de nous treballadors de la terra, tot gent pobra. És a dir, era poc ambiciós aquest projecte. La monarquia no el veu per cap banda. I sí, simultàniament apareix un altre projecte del capità del fortí de Sant Jordi, és ben obvi que a poc el projecte de Ramon Munté Freixa desapareix de les institucions del rei, no?
Vaja, que l'altre li va xorrant les peces i li va segant l'herba a baix dels peus, doncs.
Sí, perquè tot just ell estava negociant i el capità del castell de Sant Jordi l'any 62 ja havia establert un pagès a la zona quan encara no tenia cap títol de propietat. Ell era el capità del castell de Sant Jordi, però no tenia, diguem, la signatura real per ocupar aquell territori.
Així que el tema de Joan Borràs Grisola des de Madrid, suposo que ho va donar per perdut, va mullar el projecte este de Ramon Munter també?
Sí, sí, ell va veure la cosa tan desencertada que va dir, jo me'n torno cap a Roma, perquè ell tenia bons contactes a Roma. Cal dir que és un escriptor, Joan Borràs Grisola, és un religiós, escriu, té bons contactes a Roma, però no va tenir sort amb els contactes de l'Església espanyola. Ell havia demanat tenir un títol en un parell de catedrals espanyoles i li van denegar els dos. No ho veien massa clar.
Per tant, el no tindre èxit, doncs va agafar els pataquets i se'n va anar i va tornar cap a Itàlia.
Torna a Itàlia i llavors ja té un patrocinador que li publica totes les obres que ell escriu.
Pues ja veieu, ho deixem aquí. Han parlat de Joan Borràs i de Ramon Munter, que no se'n sortirien a la seua, però ha aparegut Dionís d'Arenys, del qual ne parlarem en el pròxim capítol. Fins a la pròxima.
Fins aviat.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnedo. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.